Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Una de cada 8 persones no podrà votar ni el 28 d'abril ni el 26 de maig. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Malgrat que els comicis del mes de maig seran el primer que s'obriran a persones de nacionalitat estrangera, encara estarà limitat a migrants de 12 països d'origen. El president de la Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès, la Mine Sowane, ha lamentat la situació en declaracions al matí.
Un 40% d'immigrants que, de veritat, si poden votar, exercir els seus drets cívics aquí a Espanya, participarien políticament a la vida a la vida política, diguéssim, espanyola. Però al revés, ara mateix, com 12 països poden fer-ho, els 100 o 200 països que estan aquí amb nacionalitat d'aquests països i tenen residència no poden fer-ho, i tenen gana de participar, però no poden.
Per contra, Sowane veu amb bons ulls que hi hagi migrants a les llistes electorals.
La incorporació de noms com les dones del tèxtil, Clara Campoamor o Cipriano Martos, als carrers de Sabadell es farà el mes de maig.
La Junta de Govern local ha aprovat aquestes incorporacions i ara s'obre el termini per presentar al·legacions. En cas que no n'hi hagi a principis del mes que ve, ja es podrien fer efectius. Si n'hi ha, el termini es podria allargar fins al 20 de maig, just abans de les eleccions municipals.
En esports, el Sabadell està a l'espera de conèixer qui serà el nou entrenador després de la destitució de Quico Ramírez.
L'entrenament d'aquest matí és l'últim de Ramírez. La derrota a casa contra el València Mestalla per 0-1 ha portat els responsables del club a prendre la decisió, ja que els arlequinats han entrat en zona de descens directe a falta de només 7 jornades per acabar la Lliga.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i força després de començar un dia amb les temperatures molt més baixes, un cap de setmana també on la pluja feia acte de presència. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada en conjunt per un ambient força assolellat. Si bé han crescut núvols d'evolució diurna i també algunes nuvolades a punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu i del Prelitoral i altres punts també de l'interior del quadrant nord-est. En conjunt han deixat ruixats i xafacs, especialment cap al Pirineu i Prepirineu, en principi sense tempesta i d'intensitat feble. La situació durant les properes hores nocturnes vindrà marcada per la tranquil·litat, amb algunes bandes de núvols als mitjans poc importants. De cara a demà s'espera una jornada força assolellada, de nou amb el creixement al centre del dia de nuvolades i núvols d'evolució diurna, sobretot al prelitoral, a punts del Pirineu i del Prepirineu, on deixaran ruixats a partir de migdia, localment acompanyats de tempesta, en principi d'intensitat feble localment moderada. La situació en quant a la temperatura, doncs la màxima demà encara podrà pujar una miqueta respecte avui en alguns casos, però quedarà semblant, un ambient molt suau a migdia. La situació vindrà marcada durant les properes jornades per un canvi, sobretot marcat amb un descens tèrmic a partir de dimecres. De moment això és tot.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C-59, 2 quilòmetres a Palau-Solità i Plegamans en sentit Caldes de Montbui. A la C-58 també hi ha problemes, 2 quilòmetres a Sant Quirze i 1,5 a Montcada per anar cap a Barcelona, mentre que a la B-30 els problemes són a Barberà, 1 quilòmetre per enllaçar amb la C-58 en sentit sud i 2 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb la P-7 i amb la B-30, en aquest cas en sentit nord. A la P-7 a Barberà, 2 quilòmetres i mig de retencions en sentit sud. I si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora, la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. Només les persones nouvingudes de 12 països poden votar a les eleccions municipals si no tenen la nacionalitat espanyola. I als comicis estatals aquest és un requisit imprescindible. Aquesta és la situació discriminatòria que avui han denunciat al programa al matí el director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, Adam Major, i el president de la Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès, la Mine Sowane. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Tots dos han coincidit en afirmar que s'hauria de poder votar amb el permís de residència, ja que aconseguir la nacionalitat espanyola és un tràmit molt complicat de seguir que poques persones migrants compleixen. Aleshores, ens trobem davant d'una vulneració d'un dret polític fonamental com és el dret a vot, al qual un 12% de la població no hi té accés. Ho defensava Major.
Quan una persona obté el certificat de residència, a tots els efectes té els mateixos drets i obligacions, o gairebé, que un ciutadà amb passaport espanyol. És a dir, a tots nivells, excepte, per exemple, que no és un tema menor, excepte la possibilitat d'accedir a treballar per l'administració pública. Recordem que per ser funcionari has de tenir la nacionalitat espanyola. Però per la resta, tenen els mateixos drets i obligacions. Menys un de tan important en democràcia, si ens creiem que això de la democràcia és important i que això de les eleccions són importants, com el dret a vot.
I és que en cas contrari es discrimina el col·lectiu migrant, ja que se'ls demana una sèrie de deures, però no es garanteixen els seus drets. Souane ho argumentava de la següent manera.
Això ens avergonyix i ens posa una mica mal a la nostra pell de sentir-nos d'aquí. Perquè veiem que treballant aquí, tenir residència d'aquí, cotitzant la seguretat social d'aquí, tots els impostos que calguin, estem pagants, però no podem elegir els nostres responsables polítics.
Souane també ha valorat positivament la presència de persones migrants a les llistes electorals i creu que les poden beneficiar i que hi haurà sorpreses. En canvi, ha criticat els partits d'extrema dreta i defensa els beneficis de la diversitat per la societat.
I ja podeu saber si us tocarà estar en una mesa electoral el 28 d'abril. Un sorteig informàtic fet aquest matí en un ple extraordinari ha servit per triar els més de 2.000 membres de les meses d'aquests comicis, d'entre els més de 121.000 electors de la ciutat. Els nomenaments es comunicaran als interessats en un termini de 3 dies i també ho podeu consultar ja al portal web de l'Ajuntament, sabadell.cat.
Els requisits per formar part d'aquesta mesa era tenir entre 18 i 70 anys. Entre les persones que compleixen amb els requisits, en el sorteig d'avui s'han escollit 9 membres per mesa, un president, dos suplents, dos vocals i els seus 4 suplents. En total es repartiran en les 226 meses dels 57 col·legis electorals habilitats, uns col·legis que pateixen canvis respecte a les últimes eleccions, com ha assenyalat l'alcalde Matías Sarracán.
L'Institut de Raona i la Sala Miguel Hernández no són col·legis electorals en aquestes eleccions generals, ho han sigut només puntualment. Els electors de Sabadell que anteriorment votaven a l'Institut de Raona podran exercir el seu dret de vot al Centre Cívic de Can Uriac o a l'Escola Torre Guitart en funció de l'adreça. Per tant, de l'Institut de Raona es dividiran entre Centre Cívic de Can Uriac i l'Escola Torre Guitart. I els que votaven a la Sala Miguel Hernández ho podran fer al casal de gent gran de Sabadell.
El ple extraordinari d'avui també ha servit per aprovar la primera partida del superàvit del 2018, de prop de 663.000 euros. Aquesta partida es destinarà a pagar les factures pendents de l'any passat que no es van saldar perquè es van tramitar durant el mes de desembre. Juli Fernández és tinent d'alcalde de Cohesió Territorial.
Per fer front a aquestes despeses és pel que apliquem aquests 662.915 euros del superàvit i amb això evitem que el fet de carregar el pressupost del 19 factures procedents de l'exercici 18 impedeixi la realització d'aquelles activitats i serveis previstos dins l'exercici 2019. Per tant, i dit d'una altra manera, el que estem fent és aplicar una part del superàvit del 18 per afrontar allò que s'hauria d'haver tramitat dins de l'exercici, però que no es va fer.
El superàvit del 2018, que supera els 10 milions d'euros, es va aprovar al ple del mes de març, dijous passat.
Encara en l'àmbit polític, la Junta de Govern local ha aprovat noves incorporacions al nomenclàtor de Sabadell. Està previst que aquest acord es publiqui a l'oficial de la província de Barcelona aquest mateix dijous, si no hi ha al·legacions per part de la ciutadania. Aquests canvis a la nomenclatura s'aplicarien a principis del mes de maig. En cas contrari, en cas que sí que es presentin al·legacions, la Junta de Govern haurà d'acceptar o desestimar-les en la sessió del 13 o del 20 de maig.
La Junta de Govern local ha aprovat finalment l'aplicació de 6 noms nous als carrers i places de Sabadell. Les novetats són Patricio Peñalvez, Cipriano Martos, Pipí i també els noms de Clara Campomor i Dones del Tèxtil. Aquests dos últims noms substituiran, ja se sap, les places d'Antoni Llong i Alcalde Mercet, respectivament, mentre que els altres 3 substantius corresponen a 3 places amb 3 noms nous. A partir d'aquest dijous, la ciutadania tindrà 20 dies hàbils per presentar al·legacions. En el cas que no hi hagi aquestes al·legacions, els acords quedaran aprovats i aplicats a partir del 7 de maig. En el cas contrari, en el cas que sí que se'n presentin, la Junta haurà d'aprovar o denegar aquestes al·legacions en les reunions del dia 13 o 20 de maig.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Escola de Disseny ESDI estrena aquest estiu 3 cursos destinats a alumnes d'ESO i batxillerat. Es tracta de programes quinzenals amb els quals es vol introduir els alumnes al món de la moda per despertar en aquests joves una vocació que després es pot aprofundir en les carreres impartides per aquesta mateixa escola. Ares Subirà és responsable de comunicació de l'ESDI.
L'avantatge dels cursos d'estiu és que ens venia molta gent de l'ESO, també, clar, que també està en l'ensenyament, i ens deia, crec que vull fer disseny gràfic, però no sé exactament què és. Llavors, doncs mira, quan has de fer 4 anys de carrera i hi ha un curs d'estiu de 2 setmanes. Prova-ho, si t'interessa, llavors veuràs si t'interessa aquest tema.
Però quins són els cursos que es podran fer aquest estiu?
Els cursos que s'impartiran són 3, disseny de moda, disseny audiovisual i disseny gràfic. Per tal de provar-se més els estudiants joves, com dèiem, estudiants d'ESO i de batxillerat, des de l'ESDI han optat per impartir temàtiques més modernes. Per exemple, el curs de disseny audiovisual es centrarà en un dels fenòmens d'aquest segle XXI, els youtubers.
El que hem fet és lligar-ho amb el fet amb els youtubers, no?, que estan tan de moda ara, doncs, com que sabem que és un tema que crida molt l'atenció als joves, doncs lligar-ho, vale, un youtuber, però un youtuber no es grava la càmera i somriure, no? Vull dir, tot què hi ha darrere, tota la preparació, llavors des d'aquí enfoquem el disseny audiovisual.
Els cursos seran quinzenals i es duran a terme el juliol i a l'agost, excepte el de disseny de moda, que només es realitzarà el juliol. La matrícula per apuntar-se a tots aquests cursos ja està oberta.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Més notícies del dia. L'advocat Gonzalo Boye considera que la internacionalització del procés és una de les claus perquè el moviment independentista surti victoriós del moment actual.
Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Sabadell.
No nos cabe duda de que será la estrategia correcta porque hay algo que es fundamental, es decir, es desde el exilio de donde se va a ganar esta batalla.
Boye, encarregat de la coordinació de les defenses dels polítics independentistes a l'estranger, ha presentat el seu llibre I ahí lo dejo a la llar del llibre aquest dissabte.
Fem Vallès insta els partits polítics a incloure l'impuls d'una àrea Vallès dins dels programes electorals del 26 de maig.
L'entitat ha fet arribar la petició per carta a les forces que es presenten a les municipals. L'objectiu és configurar un espai que treballi com a una sola unitat i que trobi el seu propi encaix en Barcelona. Entre els problemes més urgents hi ha resoldre la mobilitat, la situació dels polígons, l'ocupació o l'activitat agrària forestal.
Un contenidor de paper i cartró ha cremat aquesta matinada al carrer Sant Cugat.
El recipient, situat a l'alçada del número 56, s'ha incendiat per causes desconegudes a 4:45 de la matinada. Una dotació dels bombers i 2 de la policia municipal hi han actuat.
I la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya insta les administracions públiques a retirar l'amiant dels barris.
És una de les mesures que l'entitat, reunida dissabte al Centre Cívic de Cal Balsac, ha aprovat incloure dins del Pla de Treball pel 2019, un document en el qual s'inclouen altres propostes com el seguiment de les polítiques contra la contaminació ambiental i de la gestió de residus i també l'eliminació de barreres arquitectòniques, l'impuls de la participació veïnal als consells del Departament de Salut o el foment del lloguer assequible.
Obrim pàgina cultural quan falten 2 minuts per 8:15. L'onzena edició de l'Embassa ja ha tancat el cartell i un dels últims en anunciar-se ha estat el Petit de Calaril.
Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire, marxen d'on soc, no tenen sentit ni per què.
El Festival de Sabadell, a més, tindrà el privilegi de ser el primer certamen on es presentarà el nou disc de Joan Pons. De fons, estem escoltant el primer senzill, anomenat Sento, que tot just es va publicar aquest cap de setmana.
A part del pop metafísic intimista del de Guissona, l'Embassa ha anunciat 3 noms més per la primera edició de la segona dècada del festival. Des de Barcelona aterraran a la bassa de Sant Oleguer els Ljubljana and the Seawolf. El quartet de Pol Batlle portarà el seu últim disc, Libre, un treball que s'endinsa en les patologies del segle XXI. I vinguts al Maresme amb 5 anys de trajectòria a l'esquena, però molta joventut, Mourn presentarà el seu disc Sorpresa Família. Tancant les últimes novetats del festival, hi ha 2 punxadiscos. D'una banda, el jove barceloní Mr. K, que punxa des de bandes sonores a remixos, i també Tilt, que molts us haurà fet ballar a la pista del Blas. L'edició 2019 de l'Embassa se celebrarà del divendres 14 de juny al dissabte 15. Més de 24 artistes passaran pels seus 3 escenaris de la zona esportiva de Sant Oleguer. Tots els abonaments estan disponibles al web embassa.com.
I no deixem la música, però canviem de terç, perquè la Cobla Simfònica Catalana ha acomiadat amb un gran concert al Teatre Principal el mestre Josep Vinarós, president de l'entitat Sabadell Més Música, que aquesta setmana ha deixat el càrrec. Vinarós ha assegurat que era el moment oportú per deixar la presidència i per donar pas a noves generacions.
I ara hi ha noves il·lusions, noves maneres de veure les coses, perquè 16 anys no passen així a la babalà. Llavors era moment oportuníssim de dir ja n'hi ha prou.
Vinaròs també ha fet repàs a la seva trajectòria al capdavant de l'entitat sabadellenca.
El fins ara president ha explicat a Ràdio Sabadell que durant el seu mandat sempre ha apostat per anar un pas més enllà per no conformar-se amb el que ja tenia. Un exemple n'és la introducció a la cobla de la viola de gamba, un instrument poc usual en aquestes formacions musicals.
I sempre hem procurat també doncs, que a la cobla s'hi afegeixin altres instruments que enriqueixen la cobla, volguem dir, la cobla, arribem fins aquí, carai, que no, doncs volem arribar més lluny. Inclús molta gent no sap el que és una viola de gamba. Una viola de gamba. Doncs aquí hi ha hagut viola de gamba, i aquí hi ha hagut pianos, i aquí hi ha hagut corals.
Mirant enrere aquests últims 16 anys com a president de l'entitat, Vinaròs explica que un dels millors moments de la seva carrera va ser quan la cobla va acollir un trio de solistes d'Àustria.
Jo ensenyaria a la música, naturalment. Aquí es va fer un concert extraordinari, doncs, amb solistes que, a més de la cobla, s'afegeixen solistes. I en van venir uns inclús d'Àustria, un trio d'Àustria, que allò era el millor que hi ha a Europa.
Sabadell s'ha acomiadat del mestre Vinaròs aquest diumenge amb un concert de la cobla al teatre principal de la ciutat.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Saps què tenen en comú al matí l'Hotel Suís?
Que són programes de Ràdio Sabadell. Saps com pots saber què passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell. Saps què és amb un altador?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell. Els estudiants del Col·legi Claret, escoltem... Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat. Comencem parlant dels partits del Parlament que han acordat no utilitzar la immigració com a arma electoral.
Tots els partits polítics amb representació parlamentària, ajuntaments i una seixantena d'entitats socials han firmat un acord a favor de la convivència perquè la immigració no s'utilitzi com a arma electoral. Ha estat a la taula de diàleg contra el racisme convocada pel president de la Generalitat, Quim Torra, que s'ha celebrat aquest dilluns al Centre d'Art Santa Mònica.
La Fiscalia demana investigar 9 votants de l'1 d'octubre a l'Institut Pau Claris de Barcelona.
Són 9 dels 19 votants que
sindicat professional de policia va sol·licitar investigar i que van querellar-se per les lesions contra la policia. La fiscalia va renunciar inicialment a imputar els votants de l'escola Prosperitat, però en el cas d'Elies Pau Claris, la conducta dels nou votants s'ha considerat constitutiva dels delictes de resistència o desobediència greu.
Encara sobre l'1 d'octubre, la declaració del comissari dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, centrarà l'atenció del judici aquesta setmana. Està citat dimecres a les 9 del matí i va ser la persona que va assistir a les reunions de coordinació prèvies de l'1 d'octubre i que supervisava el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. A més, el govern de Mariano Rajoy el va escollir com a substitut de Trapero quan va aplicar el 155. També declararà el comissari Joan Carles Molinero. Tots dos estaven amb Trapero quan van alertar Puigdemont que els Mossos no acompanyarien el procés i que complirien la llei. D'altra banda, el govern aprovarà dimarts un crèdit extraordinari per garantir el retorn de la paga extra i les nòmines.
Així ho ha anunciat el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Aragonès ha dit que cal garantir determinats serveis i ha fixat àmbits com l'ensenyament, la salut, el treball i el benestar com a prioritaris del pla de contingència.
L'exministra de Sanitat i exvicepresidenta del Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, serà la cap de llista del Partit Popular a les eleccions europees del pròxim 26 de maig.
El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha assegurat en un esmorzar informatiu que Montserrat contrastarà de forma eficaç les fake news, ha dit, sobre Catalunya i l'independentisme. Montserrat estarà acompanyada pel fins ara portaveu del partit del Parlament Europeu, Esteban González Pons, i pel també fins ara president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido.
Últim dia perquè els residents a l'estranger puguin demanar votar a les eleccions del 28 d'abril.
Avui acaba la pròrroga de 3 dies que la Junta Electoral Central va posar en marxa a causa dels problemes tècnics per sol·licitar el vot a través del web de l'Institut Nacional d'Estadística. L'ampliació del termini s'ha fet de forma excepcional a petició de la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i també del Partit Popular.
I entra en vigor el nou permís de paternitat de 8 setmanes.
S'ha aprovat per decret llei amb la intenció que segueixi creixent, passant a les 12 setmanes l'any que ve i a 16 setmanes el 2021. Les dues primeres setmanes les famílies hauran de gaudir del permís al mateix temps que la mare i immediatament després del part o l'adopció, mentre que les 6 setmanes restants les podran repartir durant els primers 12 mesos.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Punt final a l'etapa de Quico Ramírez a la banqueta del centre d'esports. El club ha comunicat aquest migdia la destitució del tarragoní després de la derrota ahir del Sabadell a casa contra el València Mestalla per 0-1. A hores d'ara no hi ha cap confirmació sobre qui serà el seu substitut.
Tot i que el club ha anunciat que aviat es farà oficial el nou entrenador després de la desfeta d'ahir, que ha significat que l'equip es vegi immers en zona de descens per primer cop des de la jornada 7. Ahir, després de la derrota i just quan es disposava a abandonar l'estadi, Ramírez va ser cridat a files per la comissió esportiva per reunir-se d'urgència. En aquell moment, els dubtes sobre la continuïtat del tarragoní es van estendre fins al final de la reunió, que va continuar durant una bona estona després que Ramírez finalment marxés. Bruno Valle, el director general, va comparèixer davant els mitjans i va dir que no s'havia pres cap decisió i que es comunicaria avui. Aquest migdia ha arribat el veredicte després de la sessió d'entrenament, que ha resultat ser, per cert, l'última de Ramírez. El tarragoní va arribar a la banqueta arlequinada amb la destitució de Toni Saligrat i va debutar amb un triomf contra el Conquense. Aquella victòria, però, seria la primera i última del Sabadell amb Ramírez com a entrenador, que acumula ja 10 jornades sense guanyar. Juntament amb ell, també han marxat el seu segon, Quico García, i el preparador físic, Pablo Ribas.
I fa uns minuts qui s'ha pronunciat sobre aquest cessament de Quico Ramírez és el president del Centre d'Esports, Esteve Calzada.
Calzada ha agraït per Twitter el pas de Ramírez pel club i també el suport de l'afició, tot i la complicada situació de l'equip. A hores d'ara, insistim, encara no s'ha confirmat la persona que tindrà la tasca de treure l'equip de la zona de descens. En tot cas, el nou tècnic debutaria aquest cap de setmana al camp del Badalona amb la missió de sumar un triomf fora de casa per primer cop en gairebé 4 mesos. A més del nou entrenador, també està previst que arribi el fitxatge d'un jugador per cobrir la fitxa lliure que té el Sabadell. En la compareixença d'ahir, Batlle va afirmar que hi ha diverses opcions sobre la taula.
Estem valorant diferents posicions, perquè al final, bé, per una banda estem encaixant més gols, però per altra també ens està faltant una mica vencer al davant, amb la qual cosa, doncs, bueno, també depenent una mica del mercat i del que ens pugui oferir, acabarem decantant-nos doncs, cap a una posició més defensiva o ofensiva.
Demà la plantilla descansa i a partir de dimecres, i ja es veurà qui dirigirà la sessió, el Sabadell prepararà el partit de diumenge contra el Badalona i per primer cop en moltes setmanes marcant la zona de descens a tercera divisió.
I no deixem el futbol perquè el Sabadell Nord s'allunya del somni de la tercera plaça a la primera catalana. Els penals van decidir el vital duel entre els de Can Uriac, cinquens, i el Palamós, tercer. Els empordanesos hi van sortir victoriosos per 0-3.
Els de Quico Díaz van tenir una gran oportunitat per avançar-se en el marcador amb un penal a favor en el minut 17, però Jairo el barrà. Poc després, els palamosins sí que aprofitarien el seu per avançar-se, i als 8 minuts de la segona part, el Palamós sentenciava amb el 0-2 en un contraatac. Per Quico Díaz, el tècnic arlequinat, fins al 0-1 només hi havia un equip sobre el terreny de joc.
Hasta el penalti de ellos, que ha marcado un poquito el finalización de la primera parte, ¿no? En un partido que de pasar de ser dominante nosotros, luego a estar equilibrado, ¿no? La segunda parte hemos salido, ellos han interpretado bien, muy bien su fútbol, que era aguantar y salir a la contra, ya lo sabíamos, pero nosotros teníamos que arriesgar, ¿no?
En l'última jugada del partit, el Palamós posava el 0-3 definitiu també de penal. Ara la tercera plaça s'escapa 9 punts més l'Averaix i, curiosament, malgrat ser cinquens, els de Can Uriac tenen més a prop el descens, que ara queda a 7 punts.
I a la Lliga Nacional Juvenil, valuós punt el que va salvar el Mercantil al camp del Vilaseca. Els blaugrana perdien per 1-0, però un gol a pilota parada al minut 89 i, aprofitant que els locals s'havien quedat amb 10 jugadors, va permetre als de Carlos López evitar una derrota que semblava assegurada.
El Mercantil es va topar amb un ambient hostil. Va ser un partit amb molta atenció, no només entre els equips, sinó també a les banquetes i a les grades. L'autor del gol sobre la botzina, Gerard Silvestre, ho relata així.
Durant tot el partit va haver-hi bastant atenció. La grada també insultant, hi havia allà banquillo també bastant, però bueno, normal, quan vas a fora en aquests camps. No, tot l'ambient de durant el partit va ser bastant dur també per algun jugador nostre, que tot el partit insults, recriminacions, la grada, tot. Jugadors també molt durs, faltes dures, moltes targetes.
Amb l'empat, el Mercantil manté la còmoda distància de 8 punts respecte al descens.
En waterpolo es va posar fi a la ratxa que portava el masculí de l'Astralpool a la piscina del Terrassa. Eren 6 victòries en les últimes 6 visites a les instal·lacions agarenques, però dissabte els homes de Quim Colet van caure per 10-9.
És la segona derrota seguida pel club. Malgrat perdre per la mínima i reconèixer que els de Didac Covacho van ser superiors, el porter Jordi Mardones creu que l'equip té capacitat de competir amb qualsevol.
La sensació que portem tota temporada, que sí, anem setens, però sempre estem perdent tots els partits a un gol, de dos gols. Llavors, bueno, al final, vulguis o no, són un o dos gols, però no guanyem. Llavors esperem que el play-off, doncs, puguem donar un cop a la taula i aquest un o dos gols de diferència, doncs, hem de poder-ho guanyar.
Va ser un partit igualat en el marcador i, de fet, es va arribar al darrer tram del duel amb 8-8, però un cop més, els de Quim Colet no van saber afrontar millor que el rival als moments decisius. El Terrassa és segon a la Liga Premat i el Natació Sabadell setè. Per tant, és molt probable que es tornin a veure les cares als play-off.
I l'Uar Gràcia va tancar una estranya setmana amb una de les derrotes més doloroses de la temporada. En el primer partit, des de la marxa de Dani Pairó, els graciencs van fallar una cita clau per aspirar a la cinquena plaça de la Primera Nacional en caure per 25-35 davant la Roca.
La marxa de Peiró arribava just en el partit que podia col·locar els verdiblancs en cinquè lloc, ja que la Roca és l'equip que precisament ocupa aquesta plaça. Malgrat tot, el central Jordi Sancho explica així de clar què va fallar l'equip en un dels enfrontaments més importants de la temporada.
És una mica la impotència, però la impotència d'intentar-ho els 60 minuts i veure com la gent baixa el cap, i a vegades doncs, hi ha un component que ens va faltar, que és el tema de l'orgull. No, nosaltres podem anar a la mitja part no a baix i està clar que és molt, molt complicat remuntar el partit, però al final davant de la nostra gent i tal, l'equip hauria d'haver tingut més orgull i entre tots hauríem d'haver embutxat més i lluitar.
És la segona derrota seguida dels del carrer Bocaccio i ara la cinquena plaça s'allunya a 4 punts.
Mig minut per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 1 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9, però no marxeu perquè ara la programació continua amb el Generació BCO a partir de les 8 i amb el Xocolat Express a les 9. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.